ja sabeu què vol dir aquesta melodia, no? Que tenim aquí l'ull davant el Paco, que s'està queixant perquè ell vol que soni des del principi.
Sí, jo vull que soni des del principi i quan ja fa aquesta entrada és quan parlem.
Ja fa dues setmanes que ens equivocàvem amb la intro.
Hauré de venir a parlar amb en Miguel i seriosament.
Sí, seriosament.
Es que vamos muy mal de tiempo, Paco.
Bé, Jamila, tot teu.
Moltes gràcies. Comencem aquí aquesta secció, aquells meravellosos anys, i avui, més que mai, aquells meravellosos anys, perquè aquests estan una mica complicats, Paco?
Sí, tot plegat sembla que està complicada la cosa, no? Avui, Jamila, portem un tema d'actualitat, de màxima actualitat, que volia compartir amb els nostres oients.
Molt bé.
I que fa referència a la màxima actualitat, que és aquesta guerra d'Iran, i de com parlar amb els nostres fills sobre una guerra llunyana, però que evidentment ens està tocant. I ens està tocant perquè la tenim molt a prop, potser no tant des del punt de vista físic, no? Des de lo que és a nivell no, de lo que és la geografia, però sí des d'un punt de vista de mitjans, no? Tot i aquesta distància geogràfica, les imatges, les notícies, les converses arriben sempre a casa i els nostres fills, encara que no ho sembli, també ho capten, no? És una realitat aquesta. Evidentment, vivim en un món hiperconnectat.
I tant.
Potser, no sé, fa 40 anys sentíem alguna cosa al telediari de les 3 de la tarda, però no t'arribava els inputs que t'arriben en aquests moments. Per tant, els nostres fills estan sempre susceptiblement afectats de qualsevol d'aquest tipus d'informació.
Sí, mira, parlant d'això, me'n recordo jo perfectament quan era una nena i va passar, doncs, l'atac a les Torres Bessones, a l'11S. Me'n recordo perfectament d'estar com al bar, estava al bar Esglob amb el meu pare esmorzant, i va ser un moment que, clar, tu com a nen al final et preguntes què està passant, no? Per què tothom està parlant d'això? Òbviament, com a nen vols estar, no?
Bueno, al final són imatges que impacten. Helicòpters, avions, míssils, i ja no et dic res el que és trobar-se edificis derrumbats i evidentment la possibilitat de veure persones que estan sortint per la tele, no? Plorant, cridant, i ja no et dic res, algunes imatges que potser de moment encara no hem vist, però sí que hem vist en altres conflictes bèl·lics com a Palestina mateix, on hi ha persones que estan tirades al carrer mortes, no? I això, amb el món de la informació en la que vivim, amb aquesta exposició total a la que estan sotmesos els nostres fills, doncs, evidentment no viuen al marge. I els infants i els adolescents reben aquesta informació per televisió, per xarxes socials, a comentaris a l'escola o converses d'adults que puguin escoltar, no? I encara que no preguntin, ja, Mila, el que pot estar passant és que estan processant emocions, perquè activen, evidentment, no? Per tant, el missatge per començar aquesta secció d'avui és un missatge clau, és que no cal generar alarma, però sí espai per parlar, vale? I d'això és el que farem avui. Què et pot provocar als nostres fills aquesta situació? Si et sembla bé, ho he diferenciat per edats, per franges d'edat, perquè quedi una mica més clar. Entre les edats petites, no? Parlo de 3-6 anys, el que passa és que no entenen el que està passant, no? No entenen què és una guerra. Però sí que perceben tensió, perquè hi ha comentaris, hi ha situacions a nivell familiar de taula que segurament es percebeixen com a tensos, no? Poden fer preguntes simples, com... Clar. Ens pot passar aquí? I és una pregunta, no? De dir, mami, papi, això ens pot passar aquí?
Ostres. I, bueno,
les reaccions, evidentment, hi és.
Quina pregunta, no? Com respondre en això? Perquè...
Bueno, ara ho mirarem, i aquesta és la idea d'avui, no? Veure com podem respondre, no? Però hi ha reaccions possibles relacionades amb tot això, no? Amb aquestes preguntes, no? De més dependència, de por a separar-se, de canvis en els ritmes de son, perquè hi ha inquietud, és a dir, al final és un impacte, és un estímul que està arribant al cervell d'aquesta personeta i que està activant tot un sistema emocional, no? És a dir, que un fill o una filla pot dir, no sé, mama, hi ha bombes aquí? No? La resposta de l'adult en aquest cas per seguir amb aquest exemple seria no, això està passant molt lluny, aquí estem segurs i si algun dia hi hagués un problema els adults ens encarregaríem de protegir-te. Bueno, aquesta és l'única què més podria fer, no? Més que intentar protegir-te i donar-te seguretat. Què pot passar en els nens, nenes de 7-12 anys on ja comencen a entendre més què és el que passa al seu voltant? Per tant, ja sí que poden entendre el concepte de guerra i poden sentir por que s'estengui cap al nostre territori. Pot haver inclús una empatia que evoqui el que és una tristesa pels altres nens que puguin estar visquent en aquestes situacions, en aquests països, i també pot haver una confusió sobre bons i dolents, no? Aquesta necessitat de saber qui és el bo i qui és el dolent d'aquesta història. Una senyal d'alerta moderada, com poden ser les preguntes repetitives sobre si hi haurà guerra aquí, dificultat per concentrar-se o irritabilitat, ens poden donar una clau de que això no està quedant dissimulat en la vida d'aquest nen o aquesta nena, sinó que està present i que potser hem de donar resposta, no? I per últim, Jamila, els adolescents, a partir dels 12 anys, tenen accés a xarxes socials i a informació no filtrada. Amb la IA, el que estic observant en tots els àmbits, suposo que és una cosa que tu també has captat, i és que hi ha la història de vídeos i de situacions que són totalment inventades, creades, artificials. I això pot aportar que els nens i nenes, en aquest cas els adolescents, vegin i captin situacions que no són reals i que no estan passant en realitat. Per tant, pot haver una desvirtuació de la informació, no? Què pot sentir un adolescent en aquesta etapa i en aquesta situació que s'està visquent? Pues indignació. O sigui, ja passem a un punt de no? on intervé una altra emoció. Angoixa global, no? Des del punt de vista de dir, ai, hi ha un rum-rum, no? Que sento constantment, imagina, des que m'aixeco fins que em vaig a dormir. I una sensació de que el món no és segur. No, que això ja pot arribar. Per tant, també poden mostrar aparent indiferència, també és veritat, alguns, però això no significa que no els hi afecti. Vale? Ja. I també ho hem de tenir en compte. No? Bé, són tres maneres diferents de viure aquesta situació bèl·lica que estem vivint a nivell mundial i que està sent complicada en el moment que ja entra Estats Units pel mig, vull dir, ja és una cosa gran, no? Com explicar el que passa? És a dir, tu abans no deies com podem respondre, no? Bueno, vaig a donar alguns inputs, vaig a compartir algunes idees que puguin ser importants, no? El primer de tot és preguntar abans d'explicar. Vol dir que en lloc de començar amb un discurs, potser és important primer saber què saben ells.
Molt bona estratègia sempre. Això en qualsevol context de la vida.
Sempre. Per tant, ens anem repetint, ens anem coneguent, Jamila, però al final són estratègies comunicatives.
No ho dic per tu, però em recordo també a situacions, no?, també de parella una mica, de primer sempre assegurar-te cap a on van els tirs, no?, abans de donar massa informació.
Bueno, aquesta és una clau, evident en comunicació i és la clau més important. Per això sempre és millor escoltar que parlar.
Exacte.
I per això crec que és important primer tenir tota la informació. Quan tens la informació ets el rei.
Sí, total. Doncs sí.
Pues això, he sentit que les... No, pues potser podríem ser, no sé, podem treure un tema a taula. He sentit que a l'escola parlàveu del que passa a l'Iran, que ara sentes tu, no? que t'ha arribat, no? I això ens permet detectar mals entesos, també ajustar el llenguatge amb el que hem de fer servir de cara a la comunicació i evitar donar més informació de la necessària.
Clar, això és clau, vale? No?
Exactament, no? És a dir, allò que és bàsic i allò que és necessari. Per un altre lloc, una idea important també a portar és la d'adaptar el llenguatge a l'edat. Amb els nens petits, bueno, pues, es pot fer una frase que se m'ocorreix, no sé com. Hi ha persones que que no es posen d'acord i això provoca problemes als seus països, però està molt lluny i nosaltres ara mateix estem bé aquí, no? És una imatge de dir, bueno, pues, què pot ser, no? Que en realitat no estàs dient una mentida, simplement estàs explicant, no? que hi ha persones que no s'entenen i països que no s'entenen, no? Amb infants una mica més grans, pues, bueno, pues és, igual es pot respondre, no? Que és un conflicte polític, que és un conflicte social molt complex i que hi ha persones que reclamen canvis i hi ha tensions amb els governs, no sé, és trist, però també hi ha molta gent treballant per ajudar, és a dir, també entendre que a vegades el que ens arriba d'un conflicte, i això són situacions que a vegades podem viure, no? Des de la llunyania, és el que ens arriba d'una notícia, però no vol dir que en tots els barris d'Iran estiguin passant coses, o tots els barris de Dubai. És a dir, a vegades tenim una tendència a generalitzar com si tothom estigués corrent per allà.
Totalment, vale? Totalment.
I a vegades dir, bueno, pues, es focalitza, està en moments concrets, hi ha gent que està patint, però hi ha espais on no, això no està passant, no? I per últim, amb els adolescents, jo crec que igual aprofundir sí que es pot, però més del context històric, és a dir, ja pots parlar del context històric en el que ens estem movent, no? És a dir, què està passant i què ha passat durant tant temps en aquella part d'Orient Mitjà, quins són els interessos dels països occidentals, com en aquest cas Estats Units, per què ho fa, no? És a dir, fomentar també el pensament crític, no? És aprofitar el que és la situació bèl·lica per, bueno, perquè puguin tenir aquest criteri, no?
Els hi pots dir, no? Tranquil, aquí no passarà res, però com no tenim petroli, no? De moment...
Bueno, contextualitzar per què passa allà i no passa aquí, evidentment. No dic que no es desencadeni una guerra mundial, però clar, tot i això, sí, quin és l'interès, en aquest cas d'Espanya, més allà de tenir unes bases, no? que ara mateix el president Sánchez ha prohibit, no? que siguin utilitzades. No? Però, bueno, parlar sobre aquesta verificació, no? com a informació, o verificar aquesta informació i que puguin tenir aquest element crític. Una altra idea és no saturar amb imatges. Les imatges impactants poden quedar gravades molt més que, no, que les auditives. La recomanació pràctica per comentar ara mateix aquí, pues és això, és evitar tenir informatius continus de fons, no? Que es vagin repetint. Ja saps que hi ha televisions que més allà dels informatius estan fent tertúries i estan passant sempre la mateixa imatge amb un titular, no? I és bum, 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 bum. Imagina't això en el cervell, el que està provocant.
No, i a xarxes socials és increïble la quantitat d'inputs constants que hi ha sobre aquesta guerra, de gent, a més, que sincerament no hi pinta res, o sigui, típica persona que no, és que bueno, cadascú donant el seu punt de vista, cadascú donant la seva experiència, i no només experts o persones, diguem, de l'àmbit de la política, geopolítica, etc., sinó també influencers de tota mena, i bé, i és veritat que si estàs a Instagram ara mateix és molt difícil no desconnectar del que està passant, i si estàs a la televisió, més del mateix, i de vegades, com tu dius, tampoc és que hi hagi informació nova.
No, perquè una vegada que... Jo soc molt partidari de veure les notícies, no? Les notícies, i no tots els canals, perquè hi ha a vegades molt sensacionalisme, no? Però una vegada que estàs informat, ja està, no passarà res. És a dir, els informatius de 24 hores van repetint, i veritablement, si hi ha alguna... una notícia, moltes vegades t'arriba un missatge, no?, d'alerta o de lo que sigui, no?, d'un mitjà que diu, pues, no sé, pues Estats Units acaba de posar en marxa, no sé, un procés bèl·lic, no? Bueno, pues és una mica això, no? És a dir, que si es veu una notícia, comentar-la breument i després canviar d'activitat, no centrar-nos només en tot això. Bé, una cosa clàssica ja en aquesta secció, validar emocions, no? Frases útils que poden servir i que podem fer servir, és normal que això et preocupi, a mi també em posa trist, també em fa molta ràbia que estigui passant això. Quan passen coses així és habitual sentir por, és a dir, evitar frases com no pensis ara en això, no? O no és res, això no està, no, això és real, i per tant sempre crec que queda molt clar quan parlem que l'opció d'evitar no és l'opció, eh? L'afrontament crec que és important i gestionar-ho, pues, és clau, vale? Com afrontar el que els hi passi emocionalment, si detectem o estem perfilant ja un neguit, una idea, no?, de emocional que ens preocupi. Bé, crec que el que ells necessiten, els que els nostres fills necessiten en aquest entorn és seguretat. Per tant, tornar a la sensació de seguretat. Què vol dir? Pues tornar a reforçar coses que ja estem fent, com rutines estables, horaris normals, espais familiars de calma, és a dir, que tot i que veiem aquesta notícia, la comentem, parlem, vale, gestionem aquesta emoció, però nosaltres seguim amb la nostra rutina, perquè en realitat és el que hem de fer i el que podem fer. I la rutina és estabilitat i la rutina és seguretat, no? Canalitzar emocions seria una altra opció. Idees concretes per proposar als nostres oients? Bé, doncs no sé, fer un dibuix sobre com imaginem la pau, és a dir, escriure una carta simbòlica, no sé, fer un pot de pensaments bons pel món, és a dir, crec que és important donar una idea de que aquesta emoció negativa que ens està influenciant a partir de tot el que estem veient és una cara de la moneda, però hi ha una altra cara de la moneda on hi ha llocs del món on hi ha conflicte, on hi ha pau, on hi ha bones persones, on hi ha bones situacions, no? No sé, llegir contes de cooperació, de solidaritat, és a dir, veure l'altra cara de la moneda per no només pensar que el món és tot un drama, no? Que és amb el que ens estem quedant, no? Per tant, aquesta manera de canalitzar emocions podria ser útil o resultar interessant. Què més? Convertir la preocupació en acció positiva. Amb nens més grans, pues, no sé, valorar que hi ha organitzacions o ONGs que ajuden i quedar-nos, no?, amb aquesta idea de que a vegades les coses negatives es poden reconvertir en positives, no? Des de l'ajuda, des de la cooperació, des de la solidaritat, i reflexionar sobre valors, no? Jo crec que és un aprenentatge. Sobre què? Sobre el respecte, sobre el diàleg, sobre la convivència, no? Crec que és una oportunitat d'or de situar-nos, no?, a l'altra cara de la moneda, com deia ara fa un moment, amb tota aquesta idea, no?, de que, bueno, pues que a vegades les coses negatives les podem convertir en positives, no? Crec que el missatge clau en aquest sentit, amb el que estem parlant ara mateix, és que no és carregar-los amb responsabilitat, sinó donar-los la sensació de presència, no? de que estan implicats, no? I això és important, i que no són responsables, però que sí que evidentment, no?, formen part d'aquest món. Evidentment, no?, si davant d'aquesta situació que es pugui allargar, o si hi ha elements o factors que ja tenen un antecedent, el que podem fer és activar pors que estaven allà latents, no? Per tant, quan cal buscar ajuda?
Ui! Però què?
Quan cal buscar ajuda? Pues, si durant setmanes hi ha, pues, no sé, ansietat persistent, si hi ha por a separar-se dels papis, si hi ha problemes de segon de son greus, que es despertin i somnis, si comencen a aparèixer simptomatologia emocional que no estava present i que d'una manera o l'altra està començant a ser rellevant. Per tant, aquí vol dir que alguna cosa s'ha activat a partir d'aquesta vivència nova. I això vol dir que hem de donar resposta perquè el que pot passar és que s'agreugi més. ¿Vale? Per tant, per anar acabant una mica aquesta proposta que he plantejat avui, no podem controlar el que passa al món, d'acord? Però sí podem gestionar com ho vivim a casa, i això és important. La clau no és protegir els nostres fills de tota realitat, sinó acompanyar-los amb la calma, amb la honestedat, i afecte que requereix aquest moment, no? És a dir, que quan un infant se sent escoltat i segur, pot entendre que el món té dificultats, però també persones que treballen per millorar-ho, ¿vale? És a dir, no fer del món tot un drama, no?
També està molt bé com valorar, no? Jo entenc, valorar que els nostres infants o els nostres adolescents, especialment, doncs se mostrin interès i preocupació pel que passa fora, no? Pel que passa al món, i també crec com que està bé doncs valorar-ho, no? De dir, ostres, està bé que et preocupis per això, bueno, i després sempre amb el missatge de la seguretat, també perquè ara mateix en aquesta societat tan individualista molts cops ens estem acostumant a preocupar-nos només del nostre petit racó i no tenir en compte doncs les coses que passen fora, i crec que és una cosa que es perd molt amb la infància, perquè quan els nens són més petits crec que tenen més empatia, no sé si és per l'educació, no? Que es fa a l'escola, de compartir, com pensen, com es sent l'altre, però és veritat que és una cosa que a mesura que anem creixent doncs es va perdent. Jo amb els nens sí que els veig com éssers molt empàtics amb els altres nens. Quan un nen plora sempre veus doncs a un altre nen abraçar-lo, intentant ajudar-lo. És molt polit això també de la infantesa.
Jo no crec que es perdi a l'adolescència, el que passa és que es dissimula, perquè a vegades ser empàtic, en depèn quin contextos, no queda bé i és signe de debilitat. ¿Vale? Però si tens l'oportunitat de treballar o de tenir un contacte amb adolescents de forma individual, el que reps és una altra cosa. I reps empatia, reps preocupacions, i reps persones amb criteri. El que passa és que quan hi ha un context on el que es busca, no?, és aquesta expectativa de ser acceptat, mostrar debilitat no és sempre una opció, ¿vale?
Clar.
I això és algo que evidentment, amb el temps va canviant i va evolucionant. Jo estic d'acord amb tu, i és a dir, crec que és important que ells siguin conscients de que això està passant, que no vivim aliens a tot això, però és veritat també que podem gestionar-ho, no? De tal manera que siguem també realistes amb el que està passant. I és, nosaltres estem lluny, hem de seguir fent la nostra vida, hem de seguir treballant, no?, cada dia, anant a l'escola cada dia, i també hem de donar gràcies, no?, de la situació que tenim en aquests moments, i donar-li valor al que tenim, perquè potser hi ha persones que estan patint en el món i que estan molt lluny de nosaltres. Sí.
I tant, també ser conscients doncs de la sort que tenim per haver nascut aquí de moment, i que això, que és una cosa que no ens l'hem guanyat, diguem, d'alguna forma, ens ha tocat, i ens podria haver tocat en qualsevol altra banda del món. I bé, tenim aquesta sort i doncs l'hem d'aprofitar d'alguna forma, no?
Sí, així és.
Molt bé. Doncs, Paco, a més, tu, precisament, parlant de la sort, justament t'anaves, no?, de viatge?
Bé, jo, teòricament, amb un grup de... Anem uns quants de Formentera. Tenim pendent un viatge de busseig per anar a Bali, i clar, per anar a Bali pràcticament tots els avions, totes les companyies de vol passen per la part per aquesta zona de conflicte. Tots passen per Dubai, Abu Dhabi, Qatar, i clar, com que són moltes hores de vol, sempre hem de parar allà, no? Que són les seus d'aquestes companyies de vol. I ara mateix tot està tancat, és a dir, que estem a l'expectativa de que ens diguin si volem o no volem, però encara queden unes setmanes.
Doncs mira, esperem que tinguis molta sort, puguis volar, perquè això voldrà dir que les coses s'han calmat, s'han solucionat i esperem que duri
correcte,
poc.
Correcte, sí, sí.
Paco Pérez, psicòleg, moltíssimes gràcies per aquest espai, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.